Aquests dies, Barcelona és la ciutat del món amb més premis Nobel d'Economia per metre quadrat. I és que el desè aniversari de la Barcelona Graduate School of Economics ha reunit 6 premis Nobel, així com destacades personalitats de la recerca acadèmica, que és gairebé tan important. Això coincideix amb una setmana clau perquè aquestes persones ens ajudin a pensar sobre el que està passant. Dimarts, Theresa May va firmar oficialment la carta que invoca l'aplicació de l'article 50 perquè el Regne Unit comenci la desconnexió de la Unió Europea. Aquell mateix dia, el Parlament escocès va donar llum verda a la petició d'un segon referèndum, d'una Europa tocada econòmicament, socialment, estructuralment. Què se'n pot esperar d'aquest moment? Cap on caminarà? Com serà una Unió Europea sense el Regne Unit? Com serà el Regne Unit sense la Unió Europea? I, potser, sense Escòcia. Avui ens acompanya el Premi Nobel d'Economia i assessor del govern escocès, professor emèrit del Political Economy de la Universitat de Cambridge i professor de la Chinese University de Hong Kong, Sir James Marlis. I també ens acompanya Teresa García Milà, directora de la Barcelona Graduate School of Economics, catedràtica d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra i vicepresidenta del Cercle d'Economia. Good morning, thank you for coming.
Pleasure to be here. És un gran plaer estar aquí.
Molt bon dia, Teresa García Milà, moltes gràcies.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
La primera pregunta que li fem a Sir James Marlis és aquest divorci, que durarà 2 anys de negociació, acabarà amb un acord en favor de les dues parts?
Evidentment que tots esperem això,
That is no answer.
No hi ha una resposta certa per això.
Seems very difficult because
és molt difícil, perquè hi ha els moviments de la mà d'obra, és un tema cabdal. I el meu esbiaix personal està a favor, evidentment, del moviment lliure de persones. Però hem d'entendre els càlculs precisos que ha fet el govern britànic. Doncs el govern britànic considera que han de fer el que el poble demana que es faci, és a dir, aturar aquest moviment lliure de persones de manera dràstica.
Perquè vostè està convençut que el Regne Unit va votar sortir de la Unió Europea precisament per la crisi dels refugiats?
No va ser precisament degut a la crisi dels refugiats, no. A mi em va agafar completament per sorpresa, perquè és un gran avantatge per nosaltres, per exemple, que vinguin, doncs, paletes o lampistes polonesos a casa nostra, perquè això millora, doncs, la velocitat amb què es resolen els problemes. És a dir, és un gran avantatge per nosaltres. Tanmateix, la sensació de que hi ha persones que venen d'Europa i que estan agafant els nostres llocs de treball, doncs és la qüestió. No té res a veure amb els refugiats, de fet. Per tant, no crec que sigui el problema.
Val, per tant, aquella interpretació que s'ha donat aquí moltes vegades dient que l'euròfob faràs i que hi havia hagut un moviment xenòfob que havia afavorit la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, vostè creu que no és cert?
Anomenar-lo xenofòbic és correctíssim, en el context en què hi ha persones que venen d'altres llocs d'Europa, però no són refugiats, són estrangers europeus. La gent ve, persones que moltes vegades estan molt més ben formats que nosaltres, i això és el que la gent pensa, estan més formats, són més competitius. Jo penso que és un problema molt estrany de gestionar, i jo desitjaria, i em pregunto, hi ha alguna manera en què poguéssim tornar enrere i refer aquest referèndum? Un cop la gent se n'adoni i reflexioni sobre aquest tema.
Vostè creu que hi ha aquesta possibilitat?
Home, tinc uns col·legues advocats, experts en dret, que diuen que hauria de ser una possibilitat, sí. L'única cosa que es necessitaria és que el govern digui, saps què? Farem un altre referèndum, perquè resulta que l'única solució que podem trobar amb Europa És una solució que a la gent, al poble, no li agradaria gens.
Perquè Sir James Marlis ha dit i havia escrit abans d'aquest referèndum en el diari The Guardian que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea era perjudicial. Baixarà el PIB, baixarà el creixement del Regne Unit?
A
veure, no creixerà tan ràpidament, diguéssim.
Mira,
jo no estic del tot en desacord amb les persones que diuen que aquí només parlem potser d'un 1 o d'un màxim un 2%, des del punt de vista del PIB, en un període de 5 o 10 anys. Esperaríem que la cosa anés així. Però hi ha una cosa que ens preguntem tots, i és possible que això sigui possible i positiu, que hi hagi més polítiques, doncs, del govern conservador. Perquè nosaltres, certament, hem patit, com també ho ha patit Espanya, hem patit moltíssim de les polítiques fiscals perseguides sobretot per Alemanya i alguns dels països nòrdics dins de la Unió Europea. I, evidentment, això també s'aplica a l'euro, que ha estat un problema més greu per Espanya, perquè vosaltres esteu lligats als efectes, doncs, de la política econòmica alemanya. I, doncs, nosaltres podríem tenir un cert avantatge des d'aquest punt de vista d'eliminar tot això.
Ara incorporem Teresa García Milà de seguida en aquesta conversa, però em preguntava, aquest home deu tenir el cor dividit, perquè ell és escocès. Ell és escocès, és assessor del govern escocès, però ell va fer l'informe Marlis el 2012, que és segurament l'informe de reforma fiscal a tot el Regne Unit més important que hi ha hagut. Té el cor dividit James Marlis sobre la posició que Nicola Sturgeon té respecte a aquesta sortida del Regne Unit? Ella diu, Escòcia no, tu, anem a votar una altra vegada perquè nosaltres no volem marxar.
Yeah, I can understand that.
Home, puc entendre-ho, això, eh?
It seems to me there is a very key element.
A mi em sembla que és un element clau. Hi ha un element clau amb tot això. La veritat és que no em sento del tot preparat per parlar d'això, eh? La relació que té Escòcia amb Europa, en aquest cas. Moltes persones a Escòcia varen votar contra la independència. Degut a que tenien por, de fet, tenien por de que si Escòcia arribés a la independència, voldria romandre la Unió Europea, com és el cas. Però aleshores haurien d'adoptar l'euro. I l'opinió comuna és que l'euro és
negatiu. No és una bona idea. L'euro no és una bona idea. Teresa García Milà, 10 anys d'aquesta escola de negocis, i ho celebreu ajuntant aquí un munt de cervells. Digue'm què en sortirà. En sortirà una mena d'anàlisi de manifest de cap a on va Europa? Què us heu proposat?
No, la veritat és que, primer, deixa'm dir-te que no som una escola de negocis, bueno, perquè els nostres amics de les escoles de negocis
no ens pensaran.
No, simplement perquè ens complementem.
Us complementem.
Totalment. O sigui, en realitat, nosaltres som una escola d'economia.
Escola d'economia.
Amb una mirada bastant àmplia.
Però us mesureu a nivell europeu amb
totalment
les escoles de negocis.
Bueno, sí, però estem en rànquings diferents perquè estan valorant coses diferents.
Correcte.
Per
molt
tant,
bé.
Ens complementem molt bé i, a més, està molt bé perquè Barcelona és un centre de formació de postgrau en negocis i en economia.
D'acord.
Al primer nivell.
Dit això,
tenim 21, tenim un consell científic de 32 persones, sí. I n'han vingut 21 aquest cap de setmana, i la veritat és que el que fem és dissabte ens tanquem i parlem de la Barcelona GSI. És a dir, que no parlem de l'economia i del Brexit, que sí, serà l'hora del cafè. El que fem és parlar amb aquests grans científics de tot el món perquè ens ajudin a avançar a identificar les febleses que tenim, les coses que fem bé i per pensar en el futur de la Barcelona Gesi. Això ho fem cada 2 o 3 anys. És un consell científic que ens ajuda molt durant tot el temps, però que quan venen aquí, doncs el que fem és parlar de nosaltres, del projecte Barcelona Gesi.
Correcte. Per veure, i en aquesta estratègia, què els hi pregunteu? Escolta, nosaltres hauríem de periòdicament, com a Barcelona GSI, treure informes per orientar la societat a pensar sobre l'economia? Perquè, és clar, moltes vegades el que et trobes és que vosaltres, els científics, us queixeu de nosaltres, del poc rigor en tots els àmbits, no? Correcte, els juristes, sí. Els economistes, ens casqueu els periodistes sempre dient que no som rigorosos, etc. Però vosaltres no ens traieu material, informes, de tant en tant, col·lectius que ens ajudin a pensar, no?
Ho anem fent, eh? A la Barcelona GSI intentem, per exemple, tenim a la nostra pàgina web una cosa en diem el Barcelona GSI Focus, sí. Que són uns resums dels articles aquests que no es poden ni llegir, ja. No? Perquè són complicats, una pàgina i mitja o 2 pàgines que explica per tothom que té interès en aquell tema. Per tant, fem esforços. Potser no es veuen prou.
Sou molt invisibles socialment.
Som molt invisibles,
i això, socialment.
És veritat. I això el comitè científic a vegades ens ho ha dit i aquesta vegada, de fet, tenim un punt de la discussió que és sobre això. És a dir, que sí que en parlem d'això. Parlem també, com sabreu, o potser l'audiència sap, som un projecte col·lectiu. És una cosa bastant única perquè 4 unitats d'economia hi ha molt fortes, Departament de Fonaments de l'Autònoma i el Departament d'Economia de l'UPF i 2 centres de recerca, el CREI i l'IAE, van juntar-se. I això, a vegades, aquesta col·laboració no és fàcil, encara que siguem tots amics, però cada un a casa seva. Això és bastant únic. Això ens ha permès tenir una massa crítica i posicionar Barcelona, que ja ho estava, però molt més, com un centre de recerca en economia a nivell mundial.
Sí, sí.
Eh? Per tant, també això es discuteix en el comitè científic. Com fem aquesta coordinació? Com les 4 unitats es senten implicades en el projecte? Com podem ajudar a que aquestes 4 unitats acadèmiques que en diem creixin més? Què podem aportar? És a dir, nosaltres el que volem és sumar. I això ho hem aconseguit. Per exemple, som l'únic centre de ciències socials que ha aconseguit un Severo Ochoa, que és aquesta distinció sí. Molt prestigiosa. No ho hauríem pogut fer separats.
Però, Teresa García Milà, sabent que tenim aquests centres de recerca i de projecció i d'estudi i d'anàlisi de l'economia tan importants, el posicionament respecte, per exemple, a aquesta reconversió de la Unió Europea, que ara es parla de si les 2 velocitats, les 3, les 25 o les cap velocitat, no? O apaguem els llums i l'últim que tanqui la porta i ja veurem com acaba. En parleu d'això? Tenim posició sobre això?
En parlem. Per exemple, ara estem en un projecte europeu de diverses institucions europees que està liderat per l'Institut Universitari Europeu i nosaltres som part d'aquest projecte 2020 d'Europa,
sí?
Que és precisament sobre l'estabilitat i el futur de la Unió Monetària Europea. Doncs ara estan treballant sobre això. Van traient conclusions i van fent comunicats, però hi estan treballant. Ja saps que els investigadors, fins que no tenen un resultat bastant definit, no els hi agrada fer
dir el què.
Dir, perquè fins que no ho tenen clar, no ho volen dir, no? Per tant, sí que s'estan fent aquestes coses, eh? Aquest projecte, per exemple, és un projecte que està molt pensat per la policy.
Clar,
per...
Però l'altre dia pensava, el Juncker treu el llibre blanc del futur de la Unió Europea i pensava, suposo que està assessorat per acadèmics, per científics, que li dirien, escolti, l'euro l'heu dissenyat malament d'entrada, vull dir, esteu anant cap al desastre, no sé, eh?
Sí, però fixeu, no es veu tant, però tenim acadèmics nostres que estan assessorant el Banc Central Europeu. I potser no se sap, però hi van sovint. Mm-hmm. Parlen amb el Central Europeu, amb el Banc d'Espanya, és a dir, que estan ajudant.
Sir James Marlis, aquesta crisi financera que ara sembla que està arribant al final, s'havia de resoldre a base de rescats bancaris, com hem viscut nosaltres aquí en l'economia espanyola i que estem pagant amb diner públic?
Easy answer is yes.
Mira, la resposta fàcil és dir-te que sí. Però, tal com estàs implicant tu amb la teva pregunta, aquí hi ha tot un seguit de problemes.
can take a good straightforward academic.
I evidentment ara podria seguir la línia acadèmica i dir-te que hi ha rescats i rescats. I una característica molt important d'un rescat és que un rescat no necessita ser necessàriament excessivament costós per un país. El que t'has de preguntar és què encoratjaràs en un futur amb aquest rescat? Perquè, clar, la manera en què Nord-Amèrica va fer els rescats de la seva crisi financera prèviament tenia molt a veure amb el desenvolupament de la crisi financera degut al tipus d'inversions que estaven fent els bancs en els Estats Units. I hi havia diferents coses que estaven succeint també a Espanya, suposo. És a dir, jo no conec molt bé com es van fer aquests rescats bancaris a Espanya, però suposo que no està, els Estats Units no van ser ben gestionats, en el sentit que va crear incentius perquè els bancs tornessin a les seves velles maneres i trucs, i pagant bonus, bonificacions gegantines als seus directius, etc.
Escolti'm, tenim una Unió Europea amb perill, evidentment, però amb més desigualtat que mai. Vostè, que és partidari de la redistribució de la riquesa, vostè que ha parlat de subvencionar salaris baixos, perquè és una de les seves polítiques quan fa l'anàlisi fiscal, vostè és partidari de l'harmonització fiscal, per exemple, amb l'IVA, que avui en parlàvem, a nivell europeu?
No, I wouldn't be an advocate no, for a uniform.
Jo no defensaria la uniformització de l'IVA, eh? No, no. No.
Now you're suggesting.
Ara el que sembla que m'estàs suggerint, Mònica, en la teva visió d'una Europa és que l'IVA sigui igual per tots els països europeus. Home, aleshores, tot hauria de ser igual, tot.
Li estic preguntant si vostè és partidari de l'harmonització fiscal i en quins aspectes, perquè la gent que ens està sentint ho pugui entendre.
Mira,
és prou fàcil veure que hi ha alguns avantatges, si tens el mateix IRPF en els diferents països. Perquè aleshores la gent no pensarà, si me'n vaig ara a Irlanda o si me'n vaig a, què sé jo, a Hong Kong, aleshores tindré un IRPF inferior. Sigui quins siguin els altres avantatges, això es pot entendre. Més tard o més d'hora, la gent, els països, hauran d'acordar tenir uns tipus impositius de l'IRPF similars. És a dir, que l'harmonització és important, és necessària.
Com va l'economia xinesa, vostè que ve just d'allà? Està creixent correctament realment l'economia xinesa, que hi va haver un moment que aquí es deia que no ens arribava bé la informació, que no era veritat que estava creixent com deien. Com està anant l'economia xinesa en aquests moments?
It's grown at over 6%.
Està creixent amb una taxa de més del 6% anual, Anual. Ai, ja ens agradaria això a nosaltres a Europa, un 6%. I aquesta no és la millor mesura del que està succeint. A mi m'agrada veure el tipus de creixement del consum. Però una de les coses més estranyes de l'economia xinesa ha estat la manera en què la inversió en capital ha crescut cada vegada més com a proporció del que està fent el país. Per tant, jo penso que un 6 o 7% ha estat el creixement del consum durant molts anys. Això encara està passant. És a dir, que per a moltes persones no han experimentat cap mena d'alentiment real a l'economia. Ara els salaris estan creixent tan ràpidament i ho estan fent des de fa molt de temps. Hi ha unes característiques estranyes. Per exemple, hi ha moltes barques que estan allà amarrades sense res a fer. I és a dir, que tenen molta capacitat que no està sent utilitzada. I això semblaria indicar que hi ha una recessió econòmica. Doncs no hi ha cap mena de recessió econòmica a la Xina,
Una de les qüestions que amoïna més és que aquesta crisi ha generat molta més desigualtat social, Evidentment, aquí a Espanya hi ha un atur disparat, tot i que va disminuint en relació a la mitjana europea. I aquí, especialment, a l'economia espanyola, un frau fiscal terrible. A l'estat espanyol, entre el 20 i el 25% del PIB en paradisos fiscals que tenen totes les empreses de l'IBEX. Per cert, totes les empreses de l'IBEX tenen filials en paradisos fiscals. Com se soluciona aquesta qüestió?
You need to,
home, pues, necessiteu
to build up, something that,
construir
that's been done.
Alguna cosa que ho eviti, algun acord amb aquests paradisos fiscals, bàsicament. Mira, i una cosa és obtenir la informació, i una altra cosa molt diferent és poder, doncs, tenir lleis fiscals que obliguen a la gent realment a pagar els seus impostos.
Clar, aquest és un dels problemes, no, Teresa García Milà? Perquè moltes vegades quan parlem d'economies, i aquest cap de setmana que ve hi haurà mobilitzacions sobre aquesta qüestió de l'evasió fiscal, és curiós, ara mirava el CEO aquest matí, que la gent està satisfeta de la seva vida, malgrat la desigualtat, malgrat la precarietat laboral, malgrat l'atur, però el frau fiscal, l'evasió fiscal, és un dels grans problemes econòmics que tenim, no? Perquè per si fugen un munt de milions d'euros.
Sí, jo penso que també hi ha un tema cultural, eh? O sigui, ens està, encara no hem arribat a pensar que pagar impostos és una part del deure de la teva vida, perquè, a més, reps molt a canvi. Potser a vegades no veiem la connexió entre el que paguem d'impostos i el que rebem. O sigui, anem a l'escola, els nostres fills van a l'escola gratuïta i de molta qualitat. Quan estem malalts tenim un servei sanitari que
no serà perquè no es persegueix el frau fiscal a les grans empreses i la gent sent... Bueno, escolta, si les grans empreses estan tenen tots
jo
els calés a fora...
No hi ha aquí tantes grans empreses que tenen els diners fora. És a dir, potser el sistema fiscal té tantes característiques que també una empresa que pot fer una actuació fiscal el més òptima possible pot tenir moltes formes de poder pagar menys. Però una persona que té un sou, aquesta persona paga exactament el que li toca. En canvi, un autònom que potser no carrega l'IVA i el consumidor diu m'està bé que no em faci l'IVA, aquí tenim un problema.
Sí.
Per tant, hi ha una part de la població que paga tots els seus impostos, tots, i altra part de la població que en paga una part. I si aconseguíssim que aquesta part de la població pagués tot, tindríem bastants més recursos per fer el que necessitem.
No volem cansar Sir James Marlis, perquè ens consta que ha arribat a Hong Kong. Quan ha arribat, Teresa, aquest home?
Ahir va arribar.
Ahir, per tant, està una mica grogui encara, i li espera un cap de setmana llarg.
Intens.
Molt intens. Per tant, li agraïm moltíssim que hagi passat pel matí de Catalunya Ràdio. Thank you very much for being here.
Thank you for your
The weather is not great.
Gràcies,
it's
però
not great,
no tens
pregunta? It's much better than in
El clima no és tan bo aquí avui, però molt millor que es faci.
Teresa García Milà, moltíssimes gràcies. Que vagi bé, moltes felicitats.
Moltes gràcies, Mònica, a vosaltres.
Una pausa i fem tertúlia amb Neus Tomàs, Jesús Rodríguez, Vicent Partal, Esther Vera i Àlex Salmon.